Mires, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns 8 de gener del 2024. Tornem a la rutina després de les festes i de celebrar també el nou any. I arrenca una setmana molt important pel Barça, perquè es juga el primer títol d'aquesta temporada en els pròxims dies. Demà mateix, de fet, els blaugrana, l'equip de Xavi, viatjaran cap a l'Aràbia Saudita per jugar aquest dijous a les 8 del vespre en directe a RAC1 contra l'Osasuna, una de les semifinals de la Supercopa d'Espanya. L'altra semi enfrontarà l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid aquest mateix dimecres, també a les 8 del vespre i també en directe a RAC1. La Marta Ramon ja és a Riad, és la primera enviada especial de RAC1, i durant el programa la trucarem perquè ens expliqui l'última hora del Barça, que, insisteixo, se'n va demà al migdia cap a l'Aràbia Saudita, l'última hora dels lesionats i també dels jugadors tocats, com Cancelo i Pedri, que, atenció, podrien tenir opcions de jugar. Compte amb això, no els descartem encara cap dels dos. S'hauran de provar en els pròxims dies, però tant Cancelo com Pedri evolucionen bé de les seves lesions i podrien tenir opcions de jugar aquesta Supercopa d'Espanya. A més, aquest vespre hem tingut sorteig dels vuitens de final de la Copa, i al Barça li ha tocat l'Unionistes de Salamanca, l'equip de pitjor categoria que quedava al bombo, un equip de primera federació que està al grup del Barça Atlètic, per exemple, del Sabadell, del Nàstic o del Cornellà. El partit es jugarà o dimecres de la setmana vinent o dijous, depenent de si el Barça passa a la final de la Supercopa i torna abans o després de la península aràbica. Si el Barça passa a la final, jugaria dijous i així li donarien més temps de descans al Barça. Si el Barça queda eliminat contra l'Osasuna, jugaria aquest duel amb l'Unionistes de Salamanca dimecres de la setmana vinent. Per cert, hem quedat d'aquí uns minuts amb un jugador català d'aquest conjunt salmantí que es diu Alfred Planas, que és un extrem barceloní, per parlar de com aquest caigut aquesta grossa a Salamanca. De la seva banda, el Girona rebrà el Rayo Vallecano a Montilivi dimecres vinent a 9:45 de la nit. Confirmadíssim ja l'horari d'aquesta eliminatòria de vuitens de Copa pel Girona, que la jugarà a casa. I tindrem un altre derbi madrileny la setmana vinent al Metropolitano. Vuitens de Copa, partit únic, dijous de la setmana que ve, ja està confirmat, a 9:45 de la nit, l'Atlético Real Madrid. Compte, perquè hi ha tres derbis de Madrid en menys d'un mes. Juguen demà passat, el dimecres, les semis de la Supercopa a l'Aràbia Saudita, juguen dijous de la setmana que ve al Metropolitano aquesta eliminatòria de Copa, i tornaran a jugar el 3 o el 4 de febrer al Santiago Bernabéu, partit de Lliga. Déu-n'hi-do amb el calendari dels uns i dels altres. Hi ha una altra de les notícies destacades d'aquest dilluns, que és la mort de la llegenda d'Alemanya Franz Beckenbauer, als 78 anys després d'una malaltia. Descansi en pau, després recordarem la seva figura amb el Martí Perarnau i també repassarem tots els èxits i el que va contribuir ell a canviar el futbol i a modernitzar el futbol com a lliure, una posició que ja no existeix en el món del futbol pràcticament. 10:33, de tot plegat, en parlem ara mateix al Consell del Tu Diràs, que avui també torna, com fem cada dilluns, per començar la nit esportiva de Catalunya.
El Consell del Tu Diràs.
Ja tenim per aquí a l'estudi de RAC1 a Barcelona l'Antoni Bassas. Hola, Antoni.
Bona nit.
Què tal? Bona nit i bon any. Com has començat? Bé, el 2024?
Molt bé, hem començat molt bé, sí.
Tranquil, amb energia.
Amb ganes, sí.
Sí, m'agrada, sí, m'agrada. Molt bé, molt bé. Avui no ens pot acompanyar també aquí a l'estudi de RAC1 el Santi Nolla per una qüestió personal. Des d'aquí li enviem una forta abraçada. I dilluns vinent ja el tindrem amb nosaltres, per obrir consulta i parlar aquí al Consell. I per substituir el Santi Nolla, doncs mira, hem trucat al nostre conseller gironí. El vam batejar fa uns dies, quan vam anar a fer un programa especial allà a Girona. És el Josep Maria Fonalleres. Hola, Fonalleres.
Què tal, com esteu? Hola, Toni.
Bona nit, Josep Maria.
Com ha començat l'any?
Això és, i bon any, Això és com la Copa, no? Feu jugar els suplents de l'equip,
No, home, no. Ets titular a Girona, al Consell de Girona del Tu Diràs.
Escolta, Josep Maria, aquest any, en relació a tot el que ve de Girona en termes futbolístics, això de la suplència està molt disputat,
Totalment. Bé, escolta, gràcies
per... Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Clar, anava a dir això. Gràcies per acompanyar-nos. I mira, va, el primer punt a l'ordre del dia, anirem per feina, que han passat moltes coses en aquest inici d'any i sobretot en aquest dilluns 8 de gener. Primer punt que vull tractar aquí al Consell, Barcelona-Girona, que farem avui. El sorteig de Copa.
Unionistes.
Unionistas de Salamanca. Imagen en directo con Héctor Nespral, con toda la plantilla acogotando al capitán que ha marcado en la tanda, abrazándose toda la plantilla, Mario Suárez, mano derecha, extrae la bola del
Fútbol Club Barcelona.
Del Fútbol Club Barcelona. Imagen en directo, Estadio Reina Sofía. No nos va a escuchar nadie, pero para que vean la alegría de la plantilla de Unionistas de Salamanca.
Clar, per ells la grossa, Antoni.
És la grossa. És la de les coses més boniques del futbol, perquè és molt autèntic. O sigui, aquí hi ha una sèrie de gent que treballa amb vés a saber quines coses i que a les tardes entrena i no sé què, i no té caps de setmana perquè ha de jugar partit i se n'ha de dormir d'hora i ha de... Bueno, totes aquestes coses, i tenen un premi de la vida, que és poder jugar contra el Barça. I, escolta, tot això és una alegria, perquè és com una veritat del futbol. És el que et passa quan vas a veure un partit. Mira, t'explicaré una batalleta. Sí. Ahir al matí, un dels regals de Reis va ser anar a veure el Sant Andreu Andratx, ahir a les 12 del migdia, al Narcís Sala. 4-1, per cert.
4-1?
4-1, amb Andratx. Sí, vam veure gols i tal. I clar, doncs és un futbol que és... A part que el veus molt de la vora, és que és molt de debò. A part que poques faltes, molt de joc, i una passió i un ambient. A les 12 del migdia... de l'endemà de Reis, hi havia tranquil·lament al Narcís Sala 3.000 persones.
Ahir a Lleida van fer rècord d'entrada, 9.000 persones, no? Al Camp d'Esports hi havia ahir, al Lleida, sí, sí. L'Unió Esportiva, sí, sí. Lleida, que està intentant també segona ref, no? Intentant pujar a primera federació.
I tens la clara impressió d'estar davant del mateix esport, però amb un altre sentiment.
Ja. Saps? Què et sembla el sorteig per això pel Home, Barça?
Un caramel.
És que està obligat a passar quarts, el
un
Barça.
Un regal, sí, sí. Vaja, jo crec que ja l'hem de considerar a quarts, amb tots els respectes, vull dir, no se m'acut el daltabaix que l'Unionistes de Salamanca, equip absolutament desconegut pel 99% dels culers fins a aquesta tarda a les 6, eliminés el Barça i, per tant, amb tots els respectes, insisteixo, l'hem de considerar classificat. I si a més resulta que els dos Madrid juguen entre ells, clar, doncs, home, es posa una Copa del Rei, amb permís del Girona, francament favorable.
Clar, és que el Girona, a casa i amb el Rayo, també hauríem de considerar que és favorit i passar a quarts de final. Què t'ha semblat el sorteig a tu, Fonalleres?
Mira, abans una prèvia. L'he trobat molt antic. És a dir, i és una cosa, això que deia l'Antoni és absolutament cert, perquè la connexió aquesta, jo l'he vist en directe i he vist els nois aquests, esclar, que estaven eufòrics acogotando al capitán, eh? No havia vist mai un sorteig d'aquest tipus i volen imitar els tipus de sortejos de la Champions, no, que són un espectacle, exacte, pràcticament. Però, esclar, a la sala hi havia 20 persones, hi havia un personatge que no sé qui era, que era l'speaker, el comentarista d'això, amb un to absolutament vell, antic, saps? D'una cosa passada de moda. Sí,
volen fer el sorteig de la Champions i els hi surt el sorteig de los niños de San Ildefonso.
Exactament, exactament és aquesta. Jo he tingut una sensació que després he pensat també a veure quan trigaran els que fan els titulars dels diaris a fer unionistes contra separatistes.
Mira, doncs és molt bona. És molt bona, no?
Aleix,
ja podem plegar. Ja està, no? La grossa ha sortit ara a les 22:38 amb ja la frase de la Fonalleres.
Tenim el titular, sí, sí, no?
Unionistes contra separatistes.
Espanyoles o catalanes.
Sí, sí. No, és bo.
Que per cert, aquests deuen ser un remake, diguéssim, sí, de la Unió Deportiva
Salamanca.
Sí,
sí, senyor, no? sí senyor.
Jo hi havia estat a l'Helmàntic al principi de tot de la meva carrera.
Jo recordo aquell de Munique, sí, aquell partit, sí, de Munique, no? Recordo, el gol del Barça.
Sí, una nit de Reis.
Sí, és veritat.
Tremendo.
Tremendo.
És un xut al travesser de no sé qui del Barça, la pilota surt tan forta que organitza contraatac al Salamanca i ens marca.
Sí, sí, sí. Amb aquelles porteries rodones que tenia, recordo perfectament. Sí, sí. Perfectament.
Estic a memòria.
Així content, Girona Rayo també, des de Girona?
Sí, sí. Jo crec que hi ha una cosa que també ja hi fa molt amb aquestes alçades. Quan li preguntaven a Iman Mitchell si pensava guanyar o competir o estar a la Copa o deixar-ho córrer per centrar-se a la Lliga, deia una cosa que és una veritat, una obvietat absoluta. Diu, escolta, estem a dos partits de semifinals.
Sí.
I en aquest sentit, el Girona, que no havia arribat mai, el fet de jugar a casa jo crec que és molt important, perquè vulguis o no, tens un altre tipus de tarannà i de manera de funcionar amb el Rayo. I després allò mateix que deia l'Antoni pel Barça, la confrontació, el derbi de Madrid, jo crec que ens beneficia a tots, en el sentit que te'n treus un de sobre. Sí, i després... Sí. No hi haurà d'unionistes, però pot ser que hi sigui relativament fàcilment, o és fins i tot no lògic, però possible que passi un Tenerife,
sí.
No? Vull dir que tens algun equip, per exemple, Tenerife Mallorca, jugant allà a Tenerife, com vaig veure una estona ahir al Tenerife Les Palmes, és ben factible que es pugui classificar.
Sí,
que en tot cas la Copa et permet això, i en el cas del Girona jo crec que va demostrar ahir una cosa que no va poder fer el Barça, que és que amb un equip mig de suplents, però que al final acaba sent bastant més de titulars, va donar una sensació de solvència, de dir, bueno, aquest partit no és un partit de tràmit ni molt menys, però sí que tinc les eines necessàries per fer l'entramat d'aquest partit. I el Barça això semblava que podia haver fet a la primera part, jo vaig estar a punt de canviar perquè vaig pensar 0-2 a camp del Barbastre, ja està, i en canvi després passa el que va passar a la segona part, que és bastant increïble.
Sí, sí.
El que tindria molta gràcia seria una final de la Copa del Rei, que és el campionat d'Espanya entre el Barça i el Girona.
A la Cartuja, Valtero.
Amb uns amics, avui amb uns amics m'havia fet quasi una xuguesca, i a més per acabar-ho de trobar a Sevilla.
Tots els ingredients estarien dins de la cassola, eh? Sí, sí.
Tot.
Recordo, Tenerife Mallorca, el Tenerife és l'altre equip d'inferior categoria, de segona, el Mallorca és de primera, i després la resta d'eliminatòria són duels de primera divisió. Atlètic de Bilbao a l'Alavés, Osasuna Reial Societat, Getafe Sevilla i València Celta. D'aquí, qui guanyi passarà als quarts de final, que també es juguen d'aquí a 15 dies. Això pel que fa al sorteig de Copa. Segon punt a debat, avui el Consell Barceloní-Gironí, és l'inici d'any que han tingut de moment tant Barça com Girona.
Ivan Martín entra a l'àrea, prova el retall, remata!
Gundogan té els 3 punts a la seva bota dreta. Gundogan l'has de fer. Gundogan l'has de fer. Gundo ha de ser gol. Gundogan l'has de fer. El Barça necessita el teu gol. Xuta! Gol! Gol, 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 gol. Valle s'ha llançat a la seva esquerra. La pilota ha entrat pel mig a la porteria. Gol!
Els dos han començat l'any guanyant a la Lliga. Els dos per la mínima. 4-3 al Girona, 1-2 al Barça. Però les sensacions continuen sent les mateixes que el 2023, no?
Sí, sí, no, manllevant allò de la ciutat de los prodigios, no? El Girona s'ha convertit en l'equip dels prodigis. O sigui, jo em vaig seure a veure, no? Sí, no t'ho dic per afalagar-te, Josep Maria, però és que...
Ho sé.
Vaig seure a veure el Girona Atlètic de Madrid, dic, mira que bé que han començat, però després dius, va, hi ha una certa lògica que l'Atlètic els hi posi les coses difícils, i tot i així al final acaben guanyant. I tu veus aquest joc i francament has de treure el barret i des d'una perspectiva blaugrana té alguna cosa de complexant, o sigui, de que et posa en evidència. Jo vaig dir aquest concepte quan vaig veure jugar el Girona a Montjuïc, aquell dia vaig veure un equip de Champions a Montjuïc, un equip que jugava com juguen els grans de la competició europea, no? Allò podia ser un partit de quarts de final de la Champions. I, esclar, això a mi em fa molt de respecte, i per la part que em toca com a aficionat al futbol català, doncs em fa molt feliç.
Ja, Maria.
No, hi havia la primera part de l'Atlètic de Madrid, que va acabar 3-2, i podia haver acabat 3-1 o 4, és igual, podíem haver... Jo crec que es va... I tot el partit en general, però la primera part sobretot, es va posar en pràctica aquella un dels aforismes famosos d'en Johan Cruyff, que deia, si ens en fan 4, en farem 5. Aquest és no hi ha problema. És a dir, que en el cas aquest, si ens en feien 3, en farem 4.
Sí, sí.
En el sentit que parla d'un Girona realment... Jo crec que és segurament la característica més clara, si l'haguessis de definir, que és la voluntat d'anar a l'atac absolutament sempre. Perquè és veritat que la primera part va ser aquest nivell de grans partits de la Champions, o d'alguns dels que hem vist aquesta temporada de la Premier, amb resultats similars, 3-4 o 3-2 o coses d'aquest tipus. La segona es va imposar una certa superioritat de l'Atlètic de Madrid, per descomptat, per més fons d'armari, per més intensitat física, però el Girona té la virtut en aquests casos de saber aguantar, i va poder aguantar, i va poder amb un gol que segurament influeix també la sort, perquè no sé si realment hi era la intenció de fer aquell golaç, però va sortir, i després va passar una cosa que jo crec que ens ho estan dient tant des de fora que finalment t'ho acabes creient, digues.
Què és?
I l'afició del... No, això de la Champions, per exemple, per cas.
Que parlaves de la Lliga, ja, de les opcions de la Lliga.
Sí, 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 no, no, bueno, de guanyar la Lliga, aquest bueno, és un altre tema.
Sí.
Però no s'havia demostrat encara mai, i mira que jo hi vaig cada partit, que la gent s'ho creiés al camp. I la reacció del gol també fa que sigui la victòria a l'últim minut. I, és a dir, la gent fa una cosa que és molt gironina, molt d'aquesta gairebé, diria que noucentista, de dir, reprimim reprimim les emocions, eh?
Sí, allò, encara no,
Encara no, i a més, amb una certa comoditat, el dia que et poses líder de primera divisió, fa unes jornades, quan l'equip fa la volta al camp, s'havia anat tres quartes parts de la gent. Que dius, queda't, que no hi tornaràs a ser mai més poder de líder. Bueno, després va continuar. Però aquell dia era un dia històric. I en canvi el dia de l'Atlètic de Madrid, tothom es va quedar. Perquè segurament hi feia aquest esforç final i el guanyava a partir de l'últim minut, 4-3. Però es va crear una certa comunió al camp, eh? No amb els mitjans, o el que diu després, o l'endemà, o les petites colles d'amics, sinó una certa sensació d'epifania, de demostració que allò anava seriosament.
I aleshores això té un efecte multiplicador, perquè ara el que passa és que quan juga el Girona molta gent diu, vaig a veure el Girona, perquè sempre passen coses, sempre passen coses increïbles, a part que els veus a jugar i passa com deies això de la Premier, no? Que dius, aquests juguen a una altra cosa. Saps aquesta expressió d'aquests juguen a una altra cosa? Doncs una mica això. I si a més resulta que en el temps de descompte guanyen l'Atlètic de Madrid, doncs clar, ara hi ha una expectativa de dir, aviam què faran el pròxim partit, saps?
Ja, però el Barça també guanya el temps de descompte i no tenim aquesta sensació tampoc, perquè bueno, el que passa que abans, no? El que passa abans és diferent, no, Antoni?
És que també juguen a una altra cosa.
Val pels dos.
Sí.
Tens raó.
Sí, sí.
Per cert, avui hem sabut, clar, això és un aspecte a tenir en compte, que ens ho repetien des del Girona i que molts analistes aquí a les Tertúlies del Tudiràs també han anat dient. El Girona podrà lluitar per la Lliga si li aguanta la plantilla. Perquè arribaran lesions, perquè arribarà una mala ratxa. Doncs bé, avui hem sabut que Eric García té una lesió muscular al bíceps femoral de la cama esquerra. Pel que diu el comunicat i pel que sabem a RAC1, no és massa greu, Fonalleres, però clar, et deixa en quadre.
Clar, l'alegria del dia, mira.
Sí, no és massa greu, però igualment et deixa en quadre durant una, dues, tres setmanes, et deixa en quadre a la defensa, no?
La defensa, clar. Sí, perquè veuràs d'acabar posant segurament l'Arnau de central, que és una situació realment, realment complicada. Tens el personatge aquest que és en Blin, que és un prodigi, no només de defensa sinó de visió del joc, eh? De canvis de rasant, de canvis de direcció de la bola, mil històries, però és veritat que ara ja penges d'un fil, i això és una cosa que més que els hipotètics fitxatges que et poguessin arribar al mercat d'hivern, jo crec que no acabarà passant, és aquesta història que dius, bueno, tens una plantilla realment molt bona, de 14-15 jugadors, amb 3 o 4 més que poden sortir a la mitja part i entrar dintre el joc comunitari, però només no pots filar molt i molt prim, perquè estàs pendent realment d'aquest que és un fil que es pot trencar.
Sí,
no?
Sí, això és veritat, això és veritat, però quan una temporada va bé, a vegades és molt difícil torçar-la, i entren, els que entren tenen els automatismes, tenen el convenciment, s'ha generat una, allò que en diuen, una dinàmica positiva, no? un cercle virtuós. Jo, en fi, recordo l'any de la primera Lliga de Cruyff, la temporada 90-91, va començar la Lliga lesionant-se Koeman ja per tot l'any. Al cap de poc, Stoichkov trepitja l'àrbitre i dos mesos que no el deixen jugar, va sancionat. Vaquero també es va lesionar. Cruyff va tenir l'infart i va estar també unes setmanes que no va poder seure a la banqueta. I van acabar guanyant la Lliga. És a dir, hi ha dinàmiques que s'imposen. Ara, aquí hi ha una... Diguem-ho tot també. Les lligues i els campionats i això es guanya també amb el pes de la samarreta. I, esclar, doncs la del Girona pesa el que pesa des del punt de vista històric, no? I també amb la qualitat de la plantilla, i les plantilles, doncs, hi ha un moment que poden dir prou. Ara, quantes vegades no deien, bueno, això durarà 5
ja
partits,
10
partits,
ja
no? Escolta, ja ha passat mitja lliga i aquí estan co-líders, no?
Amb 7 punts de marge, sí, sobre el Barça i empatats amb el Madrid.
Contra tots i només has perdut amb el Madrid.
Clar, clar, no? per això.
I 3 empats només has cedit.
I això que deia en Toni també té raó, per exemple, en un cas que quan l'Oriol Romeu deixa l'equip a l'estiu, la sensació que tens, perquè l'any passat era un metrònom, és a dir, el dia que l'Oriol Romeu feia funcionar l'equip funcionava, diu, ara no sé què farem. I una de les virtuts de Mitchell és que reinventa posicions i reinventa dinàmiques, i en aquest sentit esperem que no sigui per gaire temps, i que ara el López, que està lesionat, s'incorpori aviat. Però en tot cas, jo també estic, més que estar d'acord, confio en que l'anàlisi de l'Antoni sigui una premonició, diguéssim, en aquest sentit, no?
Ho veurem amb el pas dels partits. Recordo que el Girona sí té lliga aquest cap de setmana, Almeria-Girona contra el CUE, que no ha guanyat encara, diumenge a les 2. 9 minuts i les 11. Ara has tret un nom que era l'últim punt a l'ordre del dia que volia tractar aquí al Consell, i després m'agradaria que xerréssim un moment de dues notícies importants d'avui, del 8 de gener. Una és la mort de Franz Beckenbauer, i l'altra és que es compleixen 30 anys del 5-0 al Camp Nou, aquella nit de Romario, de Toni Brunsgeslot. Només vull saber què recordeu d'aquella nit, perquè avui, 8 de gener, es compleixen 30 anys d'aquell 8 de gener del 94. Però l'últim nom és el d'Oriol Romeu, i l'ha posat sobre la taula el Fonalleres.
Jo crec que vaig ser la persona que vaig insistir més, perquè el conec bé, l'he analitzat molt bé, és una persona perfeccionista, vol millorar, té bona predisposició i rendeix tant en atac com en defensa, ens dona molt, capacitat de lideratge, comunica bé, per mi és un gran fitxatge.
Això és el que deia Xavi Hernández d'Oriol Romeu a l'agost. Uh-huh. Jo no sé si se n'haurà penedit o no, i si encara confia en ell o no, o què li està passant al jugador, com se'l pot recuperar, Toni?
Jo, a la vista de com està jugant l'equip, crec que carregar-li a Oriol Romeu als neulers del mal joc del Barça seria una tremenda injustícia. És probable que ell no s'hagi adaptat com esperava, que li estigui costant més del compte, que estranyi, el volum, les dimensions d'un equip i d'un club com el Girona, havent de defensar ara la samarreta del Barça. Aquestes coses sempre costen, no dic que no, però és clar, anar buscant Romeu els problemes de l'equip, doncs em semblaria injust, francament.
No, el Barça no t'està tampoc convencent en aquest 2024 de moment, no?
Home, aviam, el partit de les Palmes, la primera part de les Palmes, per mi va ser igual d'inadmissible que la d'Almeria, que va qualificar com a tal Xavi. O sigui, molt malament la primera part. A la segona s'hi fan una mica més, i s'hi fan una mica més perquè realment a les Palmes no pot dir fava, i aleshores el Barça imposa una mica la seva màquina. Jo encara al·lucino que un equip com les Palmes, que juga amb la defensa tan avançada, la primera part no acabéssim 0-3. O sigui, un Barça normal dels últims anys hauria trobat forats per fer-li almenys un parell de gols, no? I no va ser possible, o sigui, no m'ho explico. I ahir el Barbastre, la primera part molt bé, la segona no, i per tant, llavors es produeix un fenomen que és el d'una certa creixent dissociació de l'opinió que el joc de l'equip mereix els aficionats en relació a la que li mereix el seu entrenador. Mm. Ja ho entenc, són dues coses diferents. Els aficionats són més exigents, no saben moltes coses, potser no veuen el perquè de moltes coses, però es fan idea d'un conjunt, i el conjunt no els hi agrada. Perquè diuen, no, escolta, per favor, que estem jugant contra les Palmes, que estem jugant contra el Barbastre, com és possible, no? I Xavi, en canvi, té una visió, diguéssim, més optimista. Fins on jo sé, Xavi és una persona extraordinàriament optimista, fins al punt que gairebé podries dir que és d'un optimisme patològic. Al mateix temps, com a entrenador, jo crec que està intentant defensar-se a les rodes de premsa, posant un punt de duresa en les respostes, no perquè ell no deixi de ser una persona excel·lent, però potser troba que no l'han de trobar tou, i que potser amb ell tothom s'hi veu en cor. Jo crec que això és un error, perquè la gent vol que les coses li surtin bé al Barça, i per descomptat que li surtin bé a ell, no?
Home, és un mite, el barcelonisme, clar.
I per tant, home, no neguem l'evidència. És a dir, la primera part de les Palmes és inadmissible, i el partit de la segona part d'ahir, home, ja deies, serà molt difícil que el Barbastre forci la pròrroga, però, esclar, no hi havia manera de desencallar-ho, no?
A veure si la Supercopa fa el clic, també, no? Sempre sí. Estem esperant clics. Sí. L'any passat va fer el clic amb aquell títol, amb aquell bon partit amb el Madrid.
Et dic una cosa, si un Barça tan irregular i amb unes prestacions, són 19 partits guanyant per la... És a dir, sense poder guanyar...
Per més d'un gol.
Per més d'un gol, eh? Mm. Si tot i així ets tercer, despenjadet de dalt, però no del tot. Has de pensar que el dia que les coses vagin millor, doncs podràs optar a fer coses. Però hi ha senyals, per exemple, João Félix fa uns gestos de sobrat que dius, bueno, potser primer que demostris que va sobrat i després ja faràs els gestos, però al revés no funciona. A la prestació... En fi, anava a dir el pobre Víctor Roque, vull dir, no sé, no, gairebé no se'l pot ni qualificar perquè ha jugat una estona els dos partits, però ha tingut la desgràcia de tenir dues ocasions molt clares i no n'ha fet cap de les dues, no? Bueno, no sé.
Dinàmiques.
Sí, clar, per això deia allò de Romeu, si la dinàmica general.
Què? Això, sobre Oriol Romeu, Forelleres.
Això del Romeu, a mi sembla molt greu, perquè realment, i a més a la persona, amb les declaracions que havia fet l'any passat, és d'aquells futbolistes, diguéssim, que va més enllà del futbol, feia comentaris literaris, parlava dels llibres que havia llegit, que no és res a favor ni en contra de cap futbolista, però li dona una característica especial, i en aquest sentit, i estrictament futbolístic, jo crec i continuo creient que és un gran jugador, i que també passa que amb els equips, diguem-ne que per pressupost i per dinàmiques no tenen el nivell que poden tenir un Barça o un Madrid, hi ha jugadors que destaquen molt perquè el que destaca és ser una peça determinada dintre del conjunt d'aquell equip, i això no és matemàtica. Si aquella peça no la pots transportar en un Barça i que funcioni igual, perquè el Barça funciona diferent, i és clar, partim d'aquesta mena de dobles realitats, no? Que no són exactament equilibrades. Jo, honestament, em penso que el Barça, evidentment, que pot fer un clic i podria passar amb aquest invent de la Supercopa de l'Aràbia Saudí, però a l'Oriol Romeu no li veig, honestament, no.
A veure què acaba passant. Jo espero que el puguin recuperar, perquè el Barça necessita mig del camp. Ahir ho analitzaven aquí, el Roura, el Solsona, el Pitch, i cansaven molt de futbol, i ens deien el Barça ha de tornar als quatre migcampistes i tenir un mig del camp més fort, i Oriol Romeu ha de ser una peça important perquè ha de fer de Busquets, i el Barça necessita aquesta figura una mica que faci de
corrector,
de pegamento, vull sí. Dir, anava a dir, entre l'atac i la defensa, que el Barça no té. Però bé, veurem què passa.
Ell sol no ho és pas un Busquets.
Ja ho sé, però hauria de fer-ho. A veure si ho aconsegueix el Barça en els pròxims partits, que té moltes baixes. Escolta, hem de fer una petita pausa, un minut, i rematarem el consell del Tu Diràs, avui amb l'Antoni Bassas i el Josep Maria Fonallera, recordant aquells 30 anys del 5-0 del Barça al Madrid al Camp Nou, aquella cua de vaca al Corta, i també m'agradaria que féssiu un comentari de Franz Beckenbauer, que ha mort avui, amb una persona a qui trucarem tot seguit. Deixem-me que fem una invitació avui al Consell del Tu Diràs. Trucarem una persona que va coincidir amb la llegenda alemanya al Bayern, ara fa uns anys, quan Pep Guardiola entrenava el conjunt bavarès i Beckenbauer era el president d'honor del Bayern.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
Tens 30 segons per imaginar, per imaginar-te el futur, o com t'agradaria que fos. Per imaginar-te el món, el teu o el que heretaran les generacions que arriben. Un demà en què podem fer que les coses passin. Imagina't el que vulguis, el que t'emociona, el que podrem aconseguir. Si en els últims 100 anys la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Vella. Mundo Deportivo, diari oficial.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona a Paibrooks. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web edreamsmitjabarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona, Paibrooks.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
La Les 11 en punt de la nit, a punt de tancar aquest Consell Barceloní-Gironí que hem fet avui amb l'Antoni Bassas i el Josep Maria Fonalleres. Abans volíem recordar dues efemèrides. Bé, avui és una notícia luctuosa, que és la mort de Franz Beckenbauer, i l'altra sí que és una efemèride. I m'agradaria afegir aquí al tram final del Consell el Martí Perarnau. Hola, Martí.
Hola, què tal? Com estem?
Què tal? Bona nit, bona nit. Aquí estem amb l'Antoni Bassas i el Josep Maria Fonalleres comentant alguns aspectes de l'actualitat.
Molt bé, una abraçada a tots dos.
Bona nit, Martí.
Com estàs? Com va el nou llibre, per cert, d'aquesta etapa del Pep a Manchester City, el Déu salvi el Pep? Com està anant?
Bé, bé, molt bé, molt bé. Crec que ja ha empatat totes les edicions que havíem fet i molt bé, està funcionant molt bé. Molt bé, el Fonalleres n'és part important perquè el va presentar a Girona i diguem-ne, sota les seves benediccions, res pot anar malament.
Veus que bé? El Martí Perarnau, per la gent que no sàpiga, periodista, evidentment, ha estat col·laborador durant molt de temps també aquí a RAC1 i el Tu Diràs. Has anat seguint una mica l'etapa del Pep Guardiola els últims anys, vas fer aquest llibre que es deia Herr Pep, no?, quan el Pep estava al Bayern, i Beckenbauer n'era el president d'honor, no?, per això t'hem trucat un moment, però primer, deixa'm recordar ràpidament també amb tu, Martí, i amb l'Antoni i el Josep Maria Fonalleres, els 30 anys del 5-0 del Barça al Madrid, al Camp Nou. Avui es compleixen 30 anys, d'aquell 8 de gener del 94, i el 17 de febrer recordo que farà 50 anys del 0-5 de Cruyff jugador al Bernabéu. O sigui, d'aquí a un mes, Vull dir, són dues efemèrides que van caure en anys que acabaven amb 4, no? Sí, sí. 74 i 94.
La qual cosa vol dir que 10 dies abans, a començaments de febrer, Jordi Cruyff farà 50 anys.
Imagina't, tens tota la raó del món. Doncs bé, a RAC1 n'hem fet dos reportatges magnífics, dels 30 anys del 5-0 al Camp Nou, dels 50 anys del 0-5 al Bernabéu. Els teniu ja penjats en format podcast a l'aplicació de RAC1 i al web de RAC1, amb un munt de veus, de protagonistes, recordant detalls, no?, d'aquelles golejades. Són dos reportatges que ha fet el Damià López, que són una delícia, una meravella per recordar aquestes dues manetes històriques del Barça a la terra rival, no? I avui fa 30 anys de la del 5-0 al Camp Nou i, per exemple, en el reportatge surten moments com aquest.
Amor aixeca el cap, juga per Guardiola. Romario!
El gran Lluís Canut, narrant el partit al Canal 33 el va fer el partit. Per exemple, l'expresident Gaspar ens explica en algun d'aquests reportatges aquesta anècdota.
Abans del partit, Romario em va dir: Juan, tranquilo, metré 3 goles.
Imagina't, Romario ja l'havia dit abans del partit, voy a meter un hat-trick, i el va fer. Evidentment hem parlat amb Iván Iglesias, que és l'autor del cinquè gol.
En una nube, me siento muy, muy afortunado y es un sueño imposible, y al final va a formar parte de mi vida por todo lo que vivimos.
I finalment, aquella imatge icònica, la maneta de Toni Brunsslot, per tot el Camp Nou, per tota Catalunya, per tot el món, que la recorda el Jordi Basté, que és un altre dels protagonistes que apareix en aquests reportatges que hem fet a RAC1.
Perquè Bruins aquell dia sap el que significa aquell resultat. Quan ve algú aquí ja sap què significa el Madrid. És que és el primer 5 al Camp Nou amb el Madrid. És el primer.
Antoni, què en recordes tu?
Bé, recordo que el partit s'havia escalfat bastant perquè en una tornada del Real Madrid de competició europea, Ramon Mendoza se'n va a l'aeroport de Barajas a rebre l'equip i allà es troba uns seguidors i es posen a cantar Espola col que no vote i tot això, no? La Lliga no havia començat bé pel Barça, l'acabarà guanyant, però no ha començat bé la Lliga, i els jugadors del Barça s'ho prenen molt malament i diuen: sí, ja veuràs tu qui és polaco i qui vota després del partit. I la primera part és una primera part habitual entre Barça i Madrid, és a dir, de poder a poder, que està costant, que no hi ha ocasions clares, fins que Guardiola veu al límit de l'àrea desmarcat Romario i li fa una assistència vertical sensacional. I l'altre es troba davant el Corta, i jo crec que el catacrec del maluc del Corta encara se sent, encara ressona, diguéssim, per el Camp Nou amb obres, i l'1-0. I la segona part va ser un festival, a més, exhibint tots els jugadors les seves millors característiques. Laudrup fent una assistència sense mirar, Koeman marcant un gol de falta, Buyo havent de treure la pilota 5 vegades de la seva xarxa i generant una felicitat molt gran.
On eres, tu?
Jo estava fent la transmissió amb en Puyals.
Allà baix, a la gespa.
Sí, sí.
Josep Maria, tu què et recordes?
Jo t'he de confessar que tinc més records sentimentals del 0-5 que d'aquest 5-0, que són el que deia Antoni, sobretot la maneta del Toni Brins, que realment va ser simbòlica. En el cas del 0-5, clar, no hi havia televisió, jo no el vaig veure per televisió, però després venien una cinta de Super 8 amb un resum del partit. I recordo que a casa vam comprar un projector jo crec que només va servir per veure aquella cinta, que el dia que la vam rebre per correu, posar-la allà dintre i fer aquella recuperació... Esclar, ara tens la sensació de parlar realment de la prehistòria, però de l'època antediluviana, sí. No? Però, bueno, el futbol... bàsicament és un conjunt d'aquests records, sí, no? D'aquestes emocions.
Sí. Sí que el van fer per televisió, el van transmetre...
Però el van xafar, no el van xafar, ja no hi és, no?
No, el van transmetre i el van gravar, però durant molt temps el Madrid va amagar la cinta i el Barça no la tenia. I al final, això crec que ho va fer en Canut, TV3 va estar fent recerca i van trobar en una botiga de... ara ja no existiria això, una botiga d'electrodomèstics, de televisors i de vídeos de fora de Barcelona, un venedor que havia gravat amb el sistema 2000 de vídeo, que era la cosa més antidiluviana que et puguis imaginar, havia gravat el partit i en tenia una còpia. Clar, allò era un tresor.
Home, i tant.
El partit sencer, narrat per Juan Antonio Fernández Abajo, que quan acaba el partit, i en estos momentos el árbitro indica al final del encuentro se llega con resultado de Real Madrid 0, Fútbol Club Barcelona 5, desde el Estadio Santiago Bernabéu, esto es todo, buenas noches.
I així va tancar la transmissió.
I així va acabar.
Tu, Martí, tu, que en tens algun record d'aquell 5-0 al Camp Nou o de l'altre 0-5?
Sí, home, els recordo. Soc prou gran com per recordar-los tots dos. Però bàsicament la bogeria que hi havia a Barcelona l'any 74 amb l'arribada del Johan i aquella culminació inversemblant, perquè en aquell moment un 0-5 al Bernabéu semblava quelcom absolutament impossible d'aconseguir mai. 20 anys després jo ja era a Madrid amb uns quants culers veient el partit, i el record evidentment ha de ser el maluc aquest que com a l'holandès errant continua per la foscor de les mars navegant mar enllà a la recerca d'algú que li dongui pau i tranquil·litat, no?
Sí, sí. No, pensa que l'any 74 la Barça guanya la Lliga, feia 14 anys que no la guanyava, sí. I The New York Times fa un article dedicat a aquella Lliga. I, evidentment, allà glossen la figura de l'heroi, que és Johan Cruyff, sí.
Que bo. Bé, doncs, teniu els dos reportatges, si voleu recuperar-los, amb un munt de veus, de protagonistes, de sons, al web de RAC1 i a l'aplicació de RAC1 oficial, aquests reportatges que ha fet el Damià López. Ens queda parlar amb el Martí Bernat de Franz Beckenbauer. No sé si Josep Maria Fonalleres, Antoni Bassas, voleu afegir alguna cosa de la figura d'aquesta llegenda alemanya?
Una coseta que sí. Hi he estat pensant quan m'he segut que era mort, que deu ser dels pocs jugadors, no de futbol, de qualsevol esport, que ha creat o ha acabat creant amb el sufix una manera de ser. És a dir, us en recordeu que dèiem Beckenbauer, no?
Sí, senyor.
És a dir, el fet de dir Bauer, aquest, allò ja implicava tot el conjunt de coses que els que l'havien vist jugar sabíem que podia fer i que, de fet, pràcticament va descobrir en Beckenbauer.
Sí, avui dia tothom sap noms de jugadors de la segona divisió de la Premier League o de la Bundesliga, no sé què. Fa 50 anys el trànsit informatiu era molt menor i molt reduït. Tu sabies poques coses del món del futbol. Sabies Pelé, sabies Beckenbauer, sabies que hi havia el Kaiser. I a més, en l'imaginari barcelonista, Beckenbauer representa l'Alemanya, que li guanya la final a l'Holanda de Cruyff el 74, no? Però i que després guanyarà 3 Copes d'Europa seguides, és a dir, 71, 72 i 73 les guanya l'Ajax de Cruyff i 74, 75 i 76 les guanya el Bayern de Múnich de Beckenbauer i companyia, Fida Breiner i tota aquesta gent, no? I tenies la impressió d'estar davant d'un monument futbolístic, d'una catedral del futbol feta persona, no? I un últim apunt. L'any 2009, sí, en la primera Copa d'Europa que guanya Pep Guardiola, l'any del triplet, la que guanyaran a Roma, el Barça elimina el Bayern de Múnich
a quarts,
i crec que la primera part acaben 4-0.
Sí, sí, és un festival al Camp Nou.
4-0. Sí. I Beckenbauer diu a la llotja: mai he passat tanta por en un camp de futbol com en aquesta primera part.
Recordo que el partit acaba ja 4-0, perquè el Barça el liquida la primera part i a la segona part tranquil, i allà és 1-1, gol de Keita, recordo perfectament, i el Barça passa a semis, que les semis són Stamford Bridge, el Iniestazo, i després arriba a la final de Roma. Martí, deixarem marxar l'Antoni Bassas i el Josep Maria Fonalleres i ens quedarem amb tu, així que si els hi vols dir alguna cosa més...
Una abraçada a tots dos i, com sempre, agraït per la seva companyonia.
Gràcies, Martí, una abraçada.
Una abraçada també.
Adéu, Josep Maria, bona nit.
Consellers, fins a la pròxima, una abraçada forta. Adéu, adéu, gràcies. Deixem marxar l'Antoni Bassas i el Josep Maria Fonalleres i ens quedarem uns minuts amb el Martí Perarnau mentre arriben Fernando Polo, Lluís Carrasco i David Bernabéu i de seguida obrirem tertúlia. Martí, això que dèiem ara, aquesta figura de Beckenbauer, no? ara en deien quatre coses, però tu que hi vas coincidir, no?, en aquella època, què ens en pots destacar?
Home, com a futbolista, aviam, avui s'ha mort un altre Beckenbauer d'un altre esport, que és, fa re, uns minuts, el J.P.R. Williams, el zaguer mític del 15 del País de Gales,
sí,
de rugby, no?
Sí.
La selecció d'aquells de les patilles, per qui no conegui gaire el rugby, País de Gales, samarreta vermella, patilles ben llargues, pentinats a l'Ubitels, anys 70, un feix de jugadors espectaculars, miners, fills de metges, estudiants, Gareth Edwards, Barry John, J.P.R. Williams, doncs avui s'ha mort el ceguer d'aquell equip, no? I ell i el Beckenbauer simbolitzen una cosa importantíssima en l'esport, que és l'estètica. Sembla mentida, no?
L'elegància, vols dir, també, no? Dins i fora del camp,
sí,
no?
Tots dos han estat extraordinaris, però a més han tingut un desenvolupament estètic, aquesta elegància que tu menciones, que els ha fet encara més grans i més llegendaris, no? Aleshores, parlant del Beckenbauer, aviam, el Beckenbauer podem parlar de les seves conduccions, dels seus regats, de les seves temporitzacions, de la facilitat de llançar-se a terra i fer aquells tackles meravellosos per tallar contraatacs, però també d'una intel·ligència superba per endevinar cada moment quina era la posició en la que ell podia ajudar millor el seu equip defensivament. En Beckenbauer no era el millor defensa de la història.
Bueno, però això s'ha arribat a dir, no?
Sí, però no era el millor defensa de la història. Ell tenia un company, el Georges Barsenbeek, un paio que era bestial, fort, ràpid, alt, i aquest sí que era una bèstia defensivament, entens?
Mm-hmm.
Però el Beckenbauer tenia la intel·ligència de complementar-se bé amb ell i de saber que on ell no arribava, l'Esbarsenbeck hi arribaria, i saber que amb les esquenes ben cobertes podia fer determinades coses que el van portar on l'han portat, no? Per això també, i ho lligo amb el que deien el Toni i el Fonalleres abans, per això també el Beckenbauer ha estat un defensa que d'alguna manera ha creat una certa tendència que més enllà ha passat molts anys. Per exemple, la vam veure amb el Piqué, com, que li deien Beckenbauer, evidentment, com el Piqué necessitava al costat el seu Schwarzenberg,
clar,
que era el Carles Puyol, evidentment, no? Però és que en els dies d'ara, avui en dia, estem veient com el John Stones, que a Anglaterra li diuen Stonebauer, com necessita el seu Schwarzenberg, que en aquest cas és el Rubén Díaz, no? Mm. Aleshores, ell va ser l'iniciador, diguem-ne, d'una certa tendència complementària a les defenses, no?, que permetia desenvolupar una sèrie de rendiments gràcies a tenir un company al costat que cobria una sèrie de mancances que no podia tenir.
Perquè ell jugaven, pels que no ho vam veure, jugaven a la posició de lliure, no?, que ja no existeix, però que en el fons no deixa de ser això que dius tu, no?, que és un central que conduïa la pilota, que també col·laborava, no?, en la construcció del joc o en el joc d'atac, no?, i no deixa de ser un pioner d'això.
Sí, 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 el Beckenbauer era formidable atacant, no?, hi ha una anècdota, bueno, no li direm anècdota, però un fet interessantíssim que va descobrir el Juan Malillo investigant a Alemanya fa anys, que era com el Gerd Müller li deia, com li va explicar com tenien un còdic especial amb el Beckenbauer. Aleshores, tu quan veus els highlights del Gerd Müller i del Beckenbauer, veus un munt de passades al llarg d'un mateix partit, al mig del camp, passant-se la pilota una a l'altra, no? I el Gerd Müller va explicar que quan el Beckenbauer li passava suaument la pilota, l'estava convidant a anar cap a porteria i xutar. I en canvi, quan el Beckenbauer li feia una passada forta, li estava dient, torna amb la pilota que qui xutaré seré jo. Doncs, tenien ells establert aquests codis d'atac que, en fi, eren un codi d'atac entre el lliure de l'equip i el punta de l'equip, imagina't.
Sí, sí, sí. I per què el considerem entre els millors de la història a Beckenbauer?
Home, perquè més enllà de l'estètica ha tingut una eficàcia espectacular, un nivell tècnic descomunal. Pensa que amb ell aquestes coses que veiem ara d'una passada amb l'exterior del peu, aquestes passades amb tres dits, etc. Per ell era cada una de les passades, totes elles eren d'un nivell tècnic excepcional, i sobretot, jo t'insisteixo, reitero la seva capacitat, la seva intel·ligència gairebé única en estar sempre en el lloc necessari perquè el seu equip defensés bé.
Això vol dir que era un avançat al seu temps, no? Una mica també,
sí,
en aquest sentit.
Tenia un talent innat per fer això. Aleshores, es va produir fins i tot un fet dels més xocants, no?, de la història d'una final d'un Mundial, que és com ell per Alemanya i el Cruyff per Holanda s'enfronten en aquella famosa final, i tots dos, en realitat, ocupen una posició molt semblant, que és la més endarrerida de l'equip, tret dels porters, no? El Beckenbauer, perquè com a lliure el seu equip estava sent molt atacat i des d'allà organitzava la defensa, i el Johan, perquè com a fals nou, organitzava tots els atacs des de l'última línia de l'equip holandès, no? I és curiós com, amb una posició semblant en el camp, tots dos interpretaven, doncs, lògicament, papers radicalment contraris, no? I també els unia una cosa molt important, que era aquest instint que tenien tots dos. Un per atacar i l'altre per defensar.
Que bo i que interessant tot el que explica el Martí Perarnau. Mira, ja tenim per aquí, deixa'm saludar-los i ara et deixarem descansar també, Martí. El Lluís Carrasco, hola Lluís.
Hola, bona nit.
Què tal, bona nit. Bona nit. El David Bernabéu, hola Bernabéu.
Què tal, Aleix, bona nit.
Bona nit. I el subdirector de Mundo Deportivo, Fernando Polo. Hola, Fernando.
Hola, bona nit.
Què tal, aquí estem descobrint una mica els que no el vam poder veure o gaudir-lo, no?
Els joves.
Sí, no, ja no som tan joves, però no vam poder gaudir-lo. Franz Beckenbauer. Ara us demano l'opinió, que en recordeu d'ell, però jo tinc una última qüestió per tu, Martí, que és si recordes, no sé, alguna anècdota d'aquella etapa en què tu vas estar al costat del Pep a Munic, no?, fent el llibre Herr Pep, quan era president d'honor Franz Beckenbauer, si es respirava aquesta ascendència que tenia ell, no?, com a futbolista i com a persona important al Bayern de Munic, amb qui va guanyar 3 Copes d'Europa, no sé. Què pots transmetre'ns d'aquella època?
Amb sinceritat, ell era president d'honor de veritat, és a dir, d'honor, honorífic de veritat. No, des de fa uns 18 anys, anava a dir 20 anys, aviat farà 20 anys, qui realment mana són l'Uli Genes i el Kalle Rummenigge, són els dos que manen de veritat. El Beckenbauer era president d'honor, se li retien homenatges, etc., però no participava de la vida ni de la gestió diària, ni tenia una influència de cap tipus amb les decisions que es prenien en el club. Fins i tot ell se sentia lliure per donar opinions de tant en tant, de tant en tant encertades i de tant en tant que les fotia de l'alçada d'un campanar també, no? Però la seva participació era molt simbòlica, tenia una bona relació amb el Pep, molt respectuosa, però, ja et dic, com era molt honorària, molt honorífic en aquest sentit.
Molt bé. Queda claríssim. Content de sentir-te. Espero que hagi començat l'any bé per tu i anem parlant. Una abraçada forta, Martí.
Molt bé, una abraçada a tots.
Gràcies. Martí Perarnau, també en directe en aquest inici del Tu diràs, en què han passat moltíssimes coses i les volíem comentar amb gent que coneix o que sap sobre el que ha passat, no?, que és la mort de Franz Beckenbauer, aquest mite del futbol. Un minut i mig, va, arrenquem la tertúlia ja amb el Lluís Carrasco, el Fernando Polo i el David Bernabéu. Parlarem de Beckenbauer, de l'Unionistes de Salamanca, i connectarem ja amb Riad, amb l'Aràbia Saudita. Ja hi tenim l'enviada especial de RAC1, Marta Ramon, amb l'última hora d'aquesta Supercopa d'Espanya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Benvolguts senyors de BP. En nom de la RAE acceptem la seva petició d'incloure BPR com a sinònim de fer les coses més senzilles i de donar més avantatges.
BP llança la seva nova app Mi BP. Més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres, tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova app Mi BP i comença a BPR.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona a Vallbrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web idreamsmitjabarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona, Vallbrux.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
43.417 43417
Sèrie
38 038
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Onze i 22 minuts de la nit, aquí seguim el Tu diràs, i ja sabeu que si voleu el millor per al vostre projecte de construcció i reforma heu de triar Obramat, perquè et garanteixen els preus més baixos, amb estoc sempre disponible, més de 20.000 productes de marques professionals i tots els oficis del sector en un mateix lloc. També pots fer la teva comanda a obramat.es i rebre-la a la teva obra en només 24 hores o recollir-la a la botiga que vulguis en només 2 hores. On compren els professionals? A Obramat. Tenim per aquí també a la taula de l'estudi de RAC1 el Quim Salvador. Hola, Quim.
Hola, bona nit.
Hem de recordar una mica la figura de Franz Beckenbauer, ara ho fèiem amb el Martí Perarnau, però per la gent que no sàpiga què va fer en el món del futbol, doncs vinga, anem a recordar-lo.
Som-hi.
Oh! Lasses Schuss! 23 Metern! Franz Beckenbauer aus München!
Abans que em critiqueu la banda sonora, que és Gute Freunde kann niemand trennen, o alguna cosa similar, perdó per la pronunciació.
Prou bé.
Això vol dir els bons amics mai es separen. Heu de saber que la canta Franz Beckenbauer, que la va gravar i publicar l'any 1966. Per tant, agradi o no, aquesta cançó és l'adequada per parlar del senyor Beckenbauer. Òbviament és la seva carrera futbolística, no musical, la que el va compartir en una llegenda del seu país, Alemanya, i el món sencer. Ell és un dels grans noms del futbol mundial, un dels millors defenses de la història, si no el millor, en opinió de molts especialistes. De fet, ell va ser el primer defensa que va guanyar una pilota d'or el 1972 i va repetir guardó el 1976 com a millor jugador d'Europa. Nascut a Munic l'11 de setembre de 1945, 9 dies després del final de la Segona Guerra Mundial, de petit era seguidor del Munic 1860, que llavors era l'equip més potent de la ciutat, i amb 13 anys tenia tancat el seu fitxatge per les categories de formació de l'equip dels seus somnis. Però un partit amb l'equip amb què jugava llavors, que era el Munic 1906, i el 1960 juvenil, va canviar la història del futbol a la ciutat de Munic i a Alemanya. El jove Beckenbauer, que ja tenia caràcter, se les va tenir amb un futbolista rival, Gerhard König, que va voler acabar la discussió amb una bufetada. I Beckenbauer es va empipar tant que va decidir no anar al 1860 i fitxar pel Bayern. Va Bayern de Munic, club amb què va guanyar 3 Copes d'Europa, una Recopa, una Intercontinental, 5 Bundesligues i 4 Copes, tot això com a futbolista, en va ser capità i després entrenador, va acabar guanyant també una Bundesliga des de la banqueta, posteriorment mànager, president i, com acabem de comentar amb en Martí Perarnau, president d'honor. I al seu brillant palmarès tampoc hi falten els títols més importants a nivell de seleccions, una Eurocopa i 2 Copes del Món, la de 1974, que va guanyar com a jugador contra l'Holanda de Johan Cruyff i va aixecar com a capità, i la d'Itàlia 1990, que va guanyar com a seleccionador contra l'Argentina de Diego Maradona. Això de guanyar Copa del Món com a futbolista i com a entrenador ho han fet només 3 persones: Marius de Galo, Franz Beckenbauer i Didier Deschamps. Però no només els títols han convertit Beckenbauer en una llegenda, també la seva manera de jugar, defensa lliure, efectiu en la contenció, però sobretot amb bon toc de pilota, amb visió de joc i amb recorregut ofensiu, un tot terreny i tot amb una elegància característica que el van convertir, el PAC sencer, en referent, fins al punt que quan un defensa destaca, diria que en qualsevol racó del món se li diu Kaiser. Per exemple, Rafa Márquez, sí, el mexicà, Michoacán, va venir al Barça sent el Kaiser de Michoacán. Mira si queda lluny Mèxic d'Alemanya. O altres futbolistes se'ls adapta el nom per acostar-lo a Beckenbauer. Tenim de música i passem a l'himne de la Mannschaft, perdó per la pronunciació altre cop, la selecció alemanya de 1974, la que va guanyar el Mundial contra l'Holanda de Johan Cruyff. Franz Anton Beckenbauer va jugar 14 temporades amb el Bayern i després se'n va anar als Estats Units, al New York Cosmos, amb què va guanyar 3 lligues, North American Soccer League, en deien, va tornar a Alemanya per jugar 2 temporades més amb l'Hamburg i va acabar la seva carrera altre cop a Nova York amb 38 anys. Va disputar un total de 856 partits com a futbolista professional, en què va marcar 111 gols, xifra molt destacable tractant-se d'un defensa. Ja retirat, i havent fet, ja ho hem comentat, carrera també com a entrenador, va ser també un dels impulsors del Mundial d'Alemanya 2006, de fet, per cert, que li va aportar problemes perquè el van acusar de corrupció, i ara també ho recordem, amb en Pere Arnau va generar algunes polèmiques amb declaracions contundents des de la seva talaia de llegenda i president d'honor del Bayern. Va ser crític, per exemple, amb algun dels plantejaments de Guardiola als inicis de la trajectòria del tècnic de Santpedor a Munic. Després la cosa va acabar millor. Feia anys que estava delicat de salut, tenia Parkinson i allunyat de la vida pública.
World Cup 74, there's the skipper whose side has won it, Franz Beckenbauer, record cap holder.
He volgut acabar amb la narració del moment en què Beckenbauer aixecava la Copa del Món del 74 com a capità d'Alemanya.
Guanyant a la taronja mecànica de Johan Cruyff. Segur que ell hauria volgut un homenatge o un repàs a la seva llegenda com has fet.
Les relacions molt diferents, perquè està explicant que aixecava la Copa del Món i és com si estigués explicant un acudit el dia de Nadal.
Els alemanys no tenen la passió, exacte, potser, que tenim aquí els narradors catalans
del, o espanyols. Del ben amunt, argentins. Això, no? Una mica...
Bé, no, sí, sí. Què en recordeu? Hi ha molta gent que potser no sabia que havia guanyat tot el que havia guanyat i per això amb el Quim volíem fer aquest exercici de Franz Beckenbauer.
Jo per edat no el vaig gaudir, però sí el recordo. Jo el recordo. Era peque, però era l'etern duel entre Cruyff i Beckenbauer, que ara parlàvem fora d'estudi, que hauria estat probablement històric si haguessin ocupat la mateixa posició en el camp, capaç que un era defensa i l'altre davanter, mig davanter, i clar, no va existir. Una època on l'elegància imparava en el futbol, les bones maneres, una certa distinció, i que jo recordo, doncs, bueno, amb enyor i amb melangia de la meva tendra infantesa, però poc més. Si t'hagués de dir, destacar o recordar el joc de Beckenbauer, no, vaig veure aquella final d'Holanda-Alemanya, molt peque, però tampoc tinc records.
Tampoc hi havia tants mitjans, no?, perquè arribessin les imatges com ens arriben ara d'arreu del món.
Jo sí, el vaig veure molt, perquè jo amb 6 anys recordo pràcticament tots els partits del Mundial blanc i negre.
Del 74?
Negre, del 74, jo. Sí. Jo amb 6 anys me'n recordo, per exemple, d'una Alemanya-Polònia que es va retardar perquè hi va haver una pluja torrencial i van haver de passar les màquines aquelles que passaven amb els rodillos aquells... Sí,
per voltejar l'aigua, no?
Per voltejar l'aigua, no, allò, sí, que me'n recordo, i per descomptat de la final. A mi, haig de dir dues coses, a mi, des del punt de vista personal, em va marcar, perquè jo, aquella època, doncs, Cruyff va firmar el 73 pel Barça, i hem de dir que la gran rivalitat futbolística del 70 passa per Johan Cruyff i per Franz Beckenbauer, una rivalitat viscuda de manera diferent a la que han pogut escriure Messi i Cristiano Ronaldo, no tan mediàtica, però eren dos capitans de dues seleccions antagòniques des del punt de vista futbolístic. I em va